Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions. Bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és el filòsof Jordi Pigem. Ens torna a acompanyar el programa per parlar, en aquest cas, del segon volum de la trilogia que publica en Fragment Editorial, un segon volum que té per títol Tècnica i totalitarisme, digitalització, deshumanització i els anells del poder global. Una trilogia que es va començar amb el títol Pandèmia i postveritat i de la qual en vam parlar aquí al Paraules de Vida. Avui amb en Jordi Pigem, durant els propers minuts, reflexionem sobre els reptes que ens imposa el món digital. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Jordi, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
Bon dia, Emili. Molt content d'estar aquí amb tu.
De fet, ens vas acompanyar, va ser via Zoom, quan vam parlar del primer llibre, del Pandèmia i postveritat, i avui el que hem fet tu i jo és desvirtualitzar-nos.
Sí.
Ens hem conegut ja físicament.
Que comença a ser una necessitat cada vegada més urgent en el món d'avui, on cada vegada més les relacions humanes estan mediatitzades per pantalles, on tenim tota una nova generació de joves que, en molts casos, la majoria de les seves comunicacions humanes no són mirant-se els ulls, veient els gestos, sentint la plena presència de la persona, sinó que són teclejant. I això pot ser molt útil quan tens el teu amic a Nova York, però quan a vegades hi ha dues persones que estan una al costat de l'altra, també a vegades es comuniquen amb aquestes eines. I perdem tota la riquesa de la comunicació pròpiament humana. I ens comuniquem com si fóssim màquines.
De fet, això és una mica la síntesi, el resum del que ara parlarem en els propers minuts al Paraules de Vida, perquè en Jordi presenta, de fet, és el segon llibre d'una trilogia, Tècnica i totalitarisme, digitalització, deshumanització i els anells del poder global, que s'ha editat a través de Fragmenta, com el primer llibre, com el Pandèmia i postveritat, que ja en vam parlar en el seu moment. Jordi, tu i jo som un algoritme, no?
Això és el que molts volen que creiem. És a dir, evidentment, qualsevol persona que tingui una mica de contacte amb si mateixa, i especialment amb la seva vida interior, i amb el món, i amb el cel i la terra, sap que és una persona humana. I com a tal, doncs, un ésser amb molta dignitat i molta responsabilitat. Però hi ha un corrent de pensament que s'està imposant cada vegada més, i Harari, aquest intel·lectual israelià, al seu llibre Homo Deus, n'és un exponent, que ens dona a entendre que nosaltres no som més que algoritmes. Els algoritmes, com sabem, són els sistemes de càlcul que hi ha rere els programes dels ordinadors i el que s'anomena intel·ligència artificial. Que, per cert, jo sempre vull insistir que no és intel·ligència, que la intel·ligència artificial és tan intel·ligència com una flor artificial és una flor. Una flor artificial la veus a 10 metres i dius, ui, que bonica. T'acostes, la toques, l'olores i fins i tot fa una mica de repelús, de fàstic. Uf, no, això no és una flor. Aleshores, la intel·ligència artificial dona el pego, que dirien en castellà, no? Fa patxoca i ja fa creure que, ostres, mira, Google Maps em calcula ràpidament on puc anar, però no té sentit d'orientació propi. O bé, tu poses al traductor de Google un poema, posem, de Verdaguer, i te'l traduirà, posem, a l'anglès. Segurament farà un disbarat com una casa de pagès. Però suposant que hi hagués una frase que l'ha traduït bé, que és molt difícil, si en aquella frase, per exemple, sortia la paraula pluja, i posarà rain, vol dir pluja. Però aquest sistema no té cap experiència del que és la pluja. Mai li ha caigut la pluja a la cara, mai ha sentit l'olor del bosc després de la pluja, tontament, mecànicament, tradueix pluja per rain, però no sap què està fent, no sap què està traduint. Mai no entendrà el que està traduint. De la mateixa manera que una calculadora pot fer una real quadrada molt ràpidament, però no entén el teorema de Pitàgores. Oi? Aleshores, se'ns parla molt d'aquesta intel·ligència artificial, que, evidentment, ara, a les últimes setmanes, cada vegada més s'està menjant el món, i jo el que proposaria és que, com no és intel·ligència, aquest acrònim de IA, aquestes sigles de IA, llegir-les com invasió algorítmica, perquè és una invasió de totes les ocupacions humanes, de totes les feines, és una invasió de les relacions humanes. Només cal entrar a un restaurant i veure quatre persones, potser de la mateixa família, assegudes a la mateixa taula, cadascú amb el seu dispositiu i ignorant-se completament els uns als altres.
Això és la imatge que ens estem acostumant ara.
Sí, això és una imatge que fa 20 anys, els que ja tenim una edat, o fa 30 anys, ens haguéssim posat les mans al cap aquesta família, els hagués donat una targeta a un psiquiatre. No? Però això ho veus ara, cada vegada més, veus parelles que poden estar tota la tarda assegudes junts i cadascú va mirant el seu petit món de comunicacions artificials. No?
Jo ara, mentre en Jordi parlava, estava mirant el mòbil, però no estava fent això de dir passo de tu, perquè ara que deies, diu, ara aquests dies s'està parlant molt d'intel·ligència artificial. De fet, ahir llegia que Bill Gates ara ha parlat, aquests dies ha parlat precisament de la intel·ligència artificial, i a mi m'ha donat la sensació, per les conclusions del que va dient, no?, de que ell diu, ho ven clar positivament, que és molt positiu, però hi posa arguments. Suposo que aquí és, no sé si és que comença la por, no?, perquè hi ha veus, com per exemple la teva, que qüestionen tot això, no? Ell, per exemple, deia, hay que invertir en educació i recerca per formar noves generacions i fomentar la innovació, col·laborant entre països i sectors per compartir el coneixement i les millors pràctiques de la IA, com diu, utilitzar la IA per resoldre els grans problemes globals, canvi climàtic, pobresa, salut... Clar, suposo que ho està venent, no?
Sí, clar. Bill Gates és un personatge que hauríem de recordar que va fer la seva fortuna de manera fraudulenta, que va arribar a ser condemnat pels jutges, amb una gran multinacional de la informàtica, i que qui es preocupi de saber el que fa la Fundació Gates, Bill i Melinda Gates, veurà que tot està encaminat a fomentar els negocis en els quals inverteix Bill Gates, que, per cert, no fa gaire, va vendre les seves accions de Pfizer i per cada milió que havia invertit en va guanyar 15, i després va dir, amb tota la tranquil·litat del món, que ara hem vist que no eren tan segures i efectives com dèiem al principi, quan ja se les havia venudes. Aleshores, aquest text de Bill Gates, que ha circulat molt, i per exemple aquí l'ha reproduït La Vanguardia, doncs no deixa de ser un anunci d'una persona que té inversions en això. Aleshores, el que aquí ens hauria de fer pensar és que, per exemple, la manera com això està entrant a l'educació, evidentment, puntualment, un sistema interactiu pot ser molt útil per aprendre coses. La taula periòdica dels elements, fas clic en el bori, fas clic en el plutoni i et dona totes les propietats. Molt bé. Però l'educació genuïna sempre ha estat i sempre serà una comunicació entre persones, entre una que sap una mica més d'aquella àrea, si més no, i t'ajuda a aprendre més, i que fa de mentor. Mentor també en el sentit de guia, en el sentit de persona que t'acompanya a créixer. Aleshores, quan estem digitalitzant l'educació, que estem formant, són persones cada vegada menys humanes, menys persones, més robotitzades. I aquesta paradoxa avui, en el dia d'avui, que ja esmentava el llibre de Pandèmia i Postveritat, que en el dia d'avui estem personalitzant els robots i alhora, a la vegada, estem robotitzant les persones. Moltes persones senten que la seva vida està buida, que els tracten com a robots a la feina i que la seva vida no té sentit. Aleshores, a mesura que omplim el món de màquines, teòricament la nostra vida hauria de ser més fàcil, més rica, més plena vitalment i més plena de sentit. I quin és el resultat total que veiem? A mesura que estem omplint la nostra vida de màquines, hi ha més gent que té angoixa, depressió, creixen els suïcidis i, sobretot, hi ha gent que, cada vegada hi ha més gent que se sent sola i que sent que la seva vida no té cap sentit. Alguna cosa passa que ens hem passat de la ratlla amb totes aquestes eines, que, evidentment, en certa mesura són molt útils. I un ús...
T'hauria de buscar un ús racional, no?
Sí, com en totes les coses. Qualsevol producte, amb una dosi massa alta, esdevé verinós. Això, si jo deia Paracels, que el verí està en la dosi, no en la substància. No? Si et beus 10 litres d'aigua, pots acabar a l'hospital. Aleshores, si fas un ús d'internet moderat, fantàstic, però l'ús actual que es fa avui en dia, en la immensa majoria dels casos, és un ús addictiu, és un ús de que qualsevol estona lliure que tens en el teu dia a dia, 30 segons, molta gent el que fa és anar a mirar el mòbil. Jo recordo quan anava a estudiar a la universitat, al metro, llegíem llibres, o pensàvem què faràs el cap de setmana, què faràs l'any vinent, què faràs amb la teva vida. Aquests moments de pensar...
S'estan esborrant, no?
Però són els moments de contemplació que ens permeten aprofundir en la nostra vida interior i ens permeten créixer com a persones. Perquè si perdem aquesta dimensió de contemplació, deixem de ser pròpiament persones. Actuem professionalment, potser d'una manera efectiva, potser guanyarem diners, el que sigui, però interiorment quedem buits. Aleshores, aquesta allau d'estris i de petites comunicacions que fa que una bona part de les persones vagin pel carrer mirant aquesta petita pantalla amb el cap cot, mirant cap a baix, no mirant cap al cel, sinó que mirant cap avall i mirant coses que a vegades són molt importants, i, sí, però moltes vegades, la majoria de les vegades, no són tan importants. Aleshores, tot això crea unes condicions en les quals el més important de la persona humana, que haguessin dit els nostres avantpassats, que haguessin dit tots els grans filòsofs, que haguessin dit totes les tradicions espirituals i religioses, que és la teva interioritat, la teva relació amb la teva llum interior, diguem així, a través de la qual et connectes amb Déu, amb l'essència del món, amb la font de la vida, amb com vulguis dir-ho, aquesta dimensió interior queda tapada per una allau de petites comunicacions. I aleshores, doncs cada vegada més, quan una persona va caminant de casa a la botiga...
Va hipnòtic, no?
Sí, en comptes de tenir aquest moment de contemplació dels arbres, de les persones, de la vida, doncs va ser aquí només tancat amb aquestes petites informacions mecàniques.
De fet, Jordi, jo crec que és una mica un al·legat, no?, a que mirem o que no ens despistem de la nostra vida interior. De fet, en el llibre també poses l'exemple, no?, d'un jove que va...
Jacques Segan.
Exacte, que sí. Va perdre, no?, que va quedar sec, no?, i com ell connectava amb la gent, com coneixia la gent sense tenir, sí, la vista, no?, com
a sec. És molt interessant la història de que toma Jacques Segan, que neix als anys 20 a França, que queda sec als 7 anys, quan ensopega al sortir de l'escola i les ulleres peten contra el canto d'una taula. Ell, de fet, 3 setmanes abans ja s'havia posat a plorar perquè li deia a la seva mare que no tornaria a veure un jardí, que li agradava molt, i la mare no entén res, i després, efectivament, queda sec i no tornarà a veure el jardí. Aleshores, ell explica que en els primers dies de ceguesa tot era fosc, foscor absoluta, però al cap d'uns dies comença a sentir una llum dins seu. I diu que sempre la sentia, excepte quan tenia por, dubtava o calculava. O sigui que el càlcul i la por ens apaguen la llum interior. Això és l'experiència d'aquesta persona. Ell, aleshores, bé, a través d'aquesta llum interior, arriba a percebre, quan camina amb els seus amics, diu, aquí hi ha una alzina, aquí hi ha una muntanya. Sent la presència de les coses a través d'aquesta llum interior, fundarà un grup de la resistència, un grup de joves de resistència a la invasió nazi, anirà per un camp de concentració i serà una mica el puntal de resistència anímica a les condicions de vida terribles d'allà, sobreviu al camp de concentració. Acaba sent professor als Estats Units. Quan li pregunten com pots donar classe sense sec, diu, jo no necessito mirar la gent, però a veure si m'estan parant atenció. Que és una cosa que jo a vegades, donant classes o fent conferències, també he notat, que no necessites mirar per sentir la qualitat de l'atenció. Fins a quin punt el que estàs dient desperta atenció o no desperta atenció. Ell mor a principis dels anys 70 quan anava a fer una conferència a Zúrich, i el text d'aquesta conferència, que dona títol al seu últim llibre, que també escrivia, és contra la contaminació del jo. Amb aquest jo es refereix no al ego, sinó a la llum interior. I diu, això és principis dels anys 70, que tenim un gran problema en el món, que és la guerra del Vietnam, d'acord? Després diu, encara hi ha un altre problema més gros, que és com estem destruint la creació, la biosfera, els ecosistemes. És veritat? Val? No. Però diu, encara hi ha un problema més gros. El problema encara més gros és com estem destruint la nostra vida interior, com estem destruint el jo, com estem contaminant el jo.
De fet, Jordi, quan parles i dius el mòbil és un instrument de control que ni els més tirans en el seu dia van gosar
No van tenir l'accés. Això, sí, ho han dit altres persones, però el cas és que a través d'aquesta eina i de tot el que fem a través d'internet es pot saber moment a moment on estàs, on passes la nit, amb qui... A prop d'aquí estàs, què fas i què deixes de fer? Aleshores, un exemple que poso és que quan els nazis envaeixen a Holanda, han d'anar buscant els jueus un per un. Ara tindries un algoritme que localitza els jueus en temps real i et diu en aquest precís instant on està tota la població que es pugui considerar jueva a través dels paràmetres que posis a l'algoritme que els identifica. Clar, això dona un poder terrible. I aleshores, el fet que tot el que fem quedi registrat, perquè tota tecla que prems, tot moviment de ratolí amb un ordinador, etc., tot això queda registrat. I això, aquestes dades se les queden als grans estats, serveis d'espionatge i grans multinacionals, etc. En principi no en fan res, però qualsevol dia les poden utilitzar en contra teva i dir-te, ah, miri, vostè va passar un semàfor en vermell tal dia, va passar l'excés de velocitat quan anem en cotxe. Alguna vegada haurem anat una miqueta per sobre del límit de velocitat, si no hi ha ningú, si consideres que... Però, bé, podrien dir, miri, deia 70 i vostè anava de 78, o 82. Uh-huh. Però i coses molt més grosses, evidentment, no? O, per exemple, tot això es pot saber, les teves idees polítiques, les teves idees sobre mil temes. socials, etc. I aleshores pot venir un tirà, sigui d'un signe o del signe contrari, i t'enxampi per una banda o per l'altra. Aleshores, això també és una invasió de la nostra privacitat, i la privacitat forma part d'aquest nucli de llum interior que constitueix la persona i que hauria d'estar preservat, perquè és el tresor més gran que tenim.
De fet, ara m'ha ve al cap, no? Quan a vegades hi ha converses informals entre la gent i has estat fent un cafè i parlant, jo què sé, doncs, que vols llogar un pis, i després l'endemà te surt publicitat, no? I la gent, però, ho comentem i riem.
Sí.
No hauríem de riure, no?
Exacte. En molts casos pot ser molt útil. Tu parles d'un autor i resulta que hi ha un llibre que tu no coneixies d'aquest autor i t'arriba allà. A mi no m'arriba perquè jo no tinc mòbil. I sóc un dels supervivents, en conec uns quants menys.
I sense xarxes socials.
I no tinc xarxes socials, correcte. Hi ha algun nom meu, però no té res a veure amb mi, no sé qui l'ha feta. Aleshores, aquí fa gràcia. En algun cas pot ser útil, però el missatge que hauries de recordar és que algú t'està vigilant. Aleshores, en el llibre jo parlo d'aquesta... Faig aquesta analogia amb Tolkien, que és un autor molt subtil, d'una gran profunditat filosòfica i religiosa. Ell es va fer catòlic de gran i té una profunda vida espiritual que reflecteix a les seves cartes. I ell utilitza aquesta imatge de l'anell de poder en els seus relats, no? El Senyor dels Anells, etc. Aleshores, l'anell de poder és un instrument que et dona molt de poder, però a canvi de que una entitat maligna, en el relat clarament maligne, et vegi, et controli i et pugui dominar profundament. Aleshores, cada vegada que estem davant d'una pantalla, evidentment, això ens dona un poder, però hi ha alguna cosa al darrere de la pantalla que també està obtenint un poder a través teu, i per això tantes coses a internet són gratuïtes.
De fet, i en el llibre de Jordi hi ha moltes referències, no?, d'autors, per exemple, parles de Hannah Arendt.
Sí.
Si tots aquests autors dels quals vas parlant al llarg del llibre, i per anar una mica més ràpid perquè tenim el temps que tenim, aixequessin el cap avui dia, què pensarien?
Bé, aquest Jacques Lusseyran, quan parla al 1971 que estem contaminant el joc, què diria avui en dia, quan hi ha totes aquestes tecnologies? Hannah Arendt diu que l'essència de la base d'un govern totalitari és que la gent no es preocupi de si les coses són certes o falses, que si una cosa és real o irreal. L'explosió de la anomenada realitat virtual, de l'anomenada intel·ligència artificial, invasió algorítmica, que en deia jo, va desdibuixant cada vegada més les fronteres entre el que és real i el que és fictici, entre el que és fals i el que és verdader. Aleshores, sí, tots els grans autors que cito aquí, i Rilke, el poeta, que ja critica el poder de la màquina, com la màquina és molt útil quan està al nostre servei, diu Rilke amb uns sonets que reprodueixo aquí de... dels sonets d'Orfeu. Quan està al nostre servei és molt útil, però quan intenta usurpar l'esperit, Geist, que és que normalment es pot traduir per esperit, o la ment, que si voleu dir un sentit més ampli, quan intenta usurpar l'esperit humà, posa en perill tot el que hem aconseguit com a societat humana, com a éssers humans.
Dius que el metavers és caure en les ombres de les ombres.
Això és a partir de la imatge de la caverna de Plató, que ens diu que ja fora d'aquesta caverna hi ha el món real, el món més lluminós. Però aquest món suposadament ideal del metavers no és anar a un món de més plenitud, no és anar al cel, és anar a un lloc de confusió en el qual deixem de tenir contacte amb el nostre cos, deixem de tenir contacte en principi amb la vida tal com és realment, i quedem confosos amb un món que és com una gran estructura delirant en la qual tothom pot participar des del seu propi deliri. Aleshores, això efectivament, psiquiatres de fa 100 anys que indiquen que això és una cosa molt greu, que com a entreteniment puntual o per algunes coses molt concretes tècniques, alguna operació quirúrgica alguna vegada, etc. Molt bé, per entrar en algunes coses pot tenir els seus usos, però que s'intenti que es vagi imposant massivament en la població, no té cap sentit. O sigui, ens estem allunyant del món real. Els pagesos, per exemple, cada vegada més han de digitalitzar el que fan. Si un pastor neix una ovella, l'ha de declarar telemàticament. Ja no pot fer-ho en paper, en molts llocs. No?
Ja t'estan obligant, no?
Sí, o sigui, és com si volguéssim esborrar el món real, el món natural, per anar-lo substituint cada vegada més per un món artificial. Però en aquest món artificial... Fa 50 anys ens deien, així tots tindrem molt de lleure i podrem fer coses més creatives. i ser més realitzar-nos com a persones. Però en realitat què fem amb aquest lleure? Acabem enganxats a videojocs i acabem fent coses més aviat degradants que no pas que ens elevin.
Som éssers superflus. És una de les conclusions també després de llegir el llibre.
El Hannah Arendt el que diu és que hi ha tota una sèrie de poders... diu, de fet, utilitza la paraula conspiració, curiosament. Diu que hi ha conspiració de forces econòmiques, socials, etc, que porten a fer que els éssers humans siguin considerats superfluos. Sí. I que el sistema ja no ens necessiti. I, de fet, això lliga amb la transformació digital que ara tots els governs del món estan apostant per ella. Que si tots els governs estan apostant per ella és perquè hi ha grans interessos econòmics al darrere d'això. I, de fet, la transformació digital, una de les coses que produeix és un augment de les desigualtats. Perquè aquells que tenen més poder tecnològic, les empreses que tenen els millors serveis digitals, evidentment deixen fora de joc a les altres. Amb els confinaments vam veure com Amazon s'apoderava de tota la xarxa comercial i moltes petites empreses i comerços anaven petant. Qui competeix, quan tots ho poses en el món digital,
un gegant
gegant tecnològic d'aquest tipus. No? De manera que la transformació digital, que se'ns ven com una cosa molt que promociona la igualtat, en realitat crea desigualtats socials. De la mateixa manera que se'ns ven que és sostenible, quan en realitat és molt més ecològic llegir un llibre en paper que no pas en la seva versió electrònica. Tot el món digital té una sèrie de requeriments energètics i de metalls rars que són molt contaminants en la seva extracció i que tornen a ser contaminants quan desfàs de l'aparell per comprar la següent versió. Això acaba a abocadors de Xina a Àfrica, on persones pobres treballen en condicions terribles. Uh-huh. Doncs bé, tot això, tota aquesta transformació, no ens porta a aquest món millor que ens diuen, sinó que ens porta a un món en el que alguns faran molts diners i que en alguns casos pot ser útil per determinades coses, però que en general ens deshumanitza.
Molt bé, doncs, com sempre, un plaer, Jordi.
Moltes gràcies. Emili.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana el papa Francesc, amb 86 anys, ha tornat a anar a l'Hospital Policlínic Universitari Gemelli de Roma. Va ser dimarts, però tot semblava que només es tractava d'una pura visita habitual, de prop de mitja hora, per fer-se una revisió mèdica i un simple tac, tot rutinari. Però l'endemà, dimecres, a la tarda, va ser operat d'urgència i amb èxit d'una hèrnia abdominal que podia tenir el risc de produir-li una obstrucció intestinal. I ben aviat van saltar totes les alarmes. La veritat és que cada vegada que el papa Francesc es posa malalt o visita un hospital, sembla que comença un nou conclave i tothom es prepara ja per la presentació d'una renúncia o bé per l'elecció d'un nou candidat. Recordem que el papa Francesc ja va ingressar en aquest hospital el passat 29 de març, degut a una infecció respiratòria, una pulmonia aguda, i que en va sortir 3 dies després cridant «Encara sóc viu!» i va poder seguir les celebracions de Setmana Santa. També el passat 26 de maig va anul·lar la seva agenda perquè tenia febre, però el dia següent ja va poder continuar amb les seves activitats habituals. Anteriorment, el 4 de juliol del 2021, el papa Francesc també havia ingressat en aquest mateix hospital durant 10 dies per una operació de còlon que va tenir una molt lenta recuperació. I a tot això encara li hem de sumar els problemes de mobilitat que té degut a l'afectació del seu genoll dret, que l'obliga a anar amb bastó o amb cadira de rodes, una lesió de la qual ell pretesament no es vol operar. El que em preocupa, com a periodista, més enllà de l'avançada edat del papa Francesc, és el gran salt qualitatiu que hi ha entre un degut seguiment informatiu de les seves xacres de salut fins a passar a muntar cada 2x3 un nou conclave. A qui li interessa que hi hagi un nou conclave? Certament no als periodistes, que seguim dia a dia el que passa al Vaticà, sigui el que sigui, sinó sobretot a un entorn de la Santa Seu que li molesta molt al papa Francesc i que ja fa càlculs de la seva substitució i, fins i tot, ja en busca candidats. Justament això es referia també aquesta setmana el cardenal espanyol Julián Herranz, de 93 anys, que en declaracions a Religión Digital denunciava que hi ha intents de manipular el pròxim conclave. Una teoria que no es cansa d'escriure el periodista català excorresponsal de TV3 a Roma, Vicenç Lozano, en els seus llibres Intrigues i poder en el Vaticano i Vatican Gate. Ja no es tracta que hi hagi tota una teoria de la conspiració, sinó que hi ha grups i persones molt concretes que treballen ja en un nou conclave. El cardenal Herranz, que precisament ell prové de la prelatura de l'Opus Dei, assenyala que un grup de multimilionaris, el 2018, van promoure un fons econòmic per pagar antics agents de l'FBI amb l'objectiu d'elaborar informes personals sobre els més papables i els més influents entre els cardenals electors. És la mateixa ideologia que des del començament del seu pontificat s'ha oposat al Papa Francesc i que ha proseguit fins a l'intent de manipular el pròxim conclave, gairebé a l'estil amb què en els altres temps ho feien els monarques de nacions catòliques. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Quan convidem a un amic a dinar, no ho fem només per oferir-li aliment, sinó principalment per estar amb ell i compartir les nostres vides, il·lusions, angoixes i esperances. De la mateixa manera, avui, solemnitat del Corpus Christi, celebrem que Crist, el nostre mestre, germà i amic, ens convida cada diumenge al banquet de l'Eucaristia. Ell és el pa viu que ha baixat del cel per compartir la vida amb nosaltres. L'Eucaristia és una font d'alegria per als cristians. Avui voldria compartir amb vosaltres algunes reflexions que ens poden ajudar a viure les celebracions eucarístiques de manera més intensa i joiosa. Els cristians celebrem en cada Eucaristia que Crist ha mort i ressuscitat per nosaltres. Crist viu. Aquesta és la notícia més alegre de la història. Demanem al Senyor que ens ajudi a ser persones ressuscitades, que transmetin l'esperança i el consol de Déu. Cada diumenge tornem a recordar que Jesús va venir al nostre món per quedar-se amb nosaltres. Quan participem en la missa, estem en relació personal amb ell. Jesús renova la nostra fe i les nostres ganes de viure. La seva presència ens ajuda a experimentar aquestes belles paraules del Salm. Tasteu i veureu què n'és de bo el Senyor. Feliç l'home que s'hi refugia. L'Eucaristia és també el sagrament de la pau. Això ho vivim especialment durant el ritu de la pau de les nostres Eucaristies. En ell demanem a Crist que ens ajudi a reconciliar-nos amb els nostres germans i a treballar per la concòrdia. Gràcies a Crist, pa de vida, podem emprendre amb més serenitat el nostre camí. L'Eucaristia és l'aliment que ens dona forces per portar la bona notícia de l'Evangeli als nostres germans, per reconèixer Crist en aquells que ens envolten i particularment en els més vulnerables. El cos i la sang de Crist ens estimulen a denunciar les injustícies i a estar atents a les situacions de pobresa en què encara viu gran part de la humanitat. En cada celebració eucarística, Crist ens anima a construir la civilització de l'amor i a preparar la revolució de la tendresa de què parla sovint el Papa Francesc. Avui, Corpus Christi, Dia de la Caritat, és un bon moment per preguntar-nos què significa per a nosaltres l'Eucaristia. Prenguem l'exemple de l'episodi dels deixebles de Maús que ens relata l'evangelista Lluc. Els deixebles de Maús se sentien desanimats perquè sabien que Jesús havia mort. Jesús es va posar a caminar al seu costat i va ser llavors quan ells el van reconèixer en partir el pa de l'Eucaristia. Aquest gest senzill els va tornar l'esperança i van tornar a Jerusalem per compartir amb els seus germans l'alegria de la resurrecció. El cos i la sang de Crist alimenten la nostra fe en ell, en la nostra resurrecció i en la vida eterna. Benvolguts germans i germanes, Crist és viu, camina cada dia al nostre costat i és especialment present a la sagrada forma que avui surt del temple i passeja pels carrers engalanats dels nostres pobles i ciutats. Demanem al Senyor que cada Eucaristia sigui una veritable festa, que Crist ens ensenyi a ser també bon pa per als altres, bons companys de viatge de tots aquells que trobem al llarg del camí de la vida.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.